y esa es la que tienes que tirar, que dura un minuto, y la otra la tienes que hacer, la de siempre, el 1, 2, 3.
Radio Astel. Radio Astel.
Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Uns guardons amb tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi atorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, atorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, atorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats pel Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, amb motiu del desè aniversari de la mort del bisbe Joan, on es premiaran, triades directament pel jurat, publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat. A Marçans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. Els dimecres, cada 15 dies, a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè, com a consumidors, sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies, a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de dos quarts de deu del matí. Fórmula Estel es transforma en Fórmula Alessandra.
M'has de deixar les ulleres aquestes?
No.
Quan
Albert, bon dia.
Bon dia. No, jo us deixo,
No, és que no se li pot explicar res a aquest home, Albert. No.
Què ha passat amb les ulleres?
Mira, vermell que t'has posat. És que no se li pot explicar... Sí,
en mi vida m'he puesto yo rojo.
Aleshores, què passa? Li has explicat alguna cosa de les ulleres, no?
No, és que no fa falta ni explicar-li res, Albert, perquè ell ja té com... O sigui, no. 1.000 ulls posats a tot arreu i sempre es xiva. Albert.
I aleshores ho podem saber, no, Edu? Perquè ara ens has intrigat, clar.
No, res, que no porto les ulleres netes, Albert.
Ah,
però les acabo de netejar.
Ja si està. A mi això em passa cada dos per tres, i és que les ulleres es taquen no saps com.
Què?
O sigui, hi ha dits invisibles...
Exacte, jo també ho crec, Albert.
Perquè, a més, hi ha ditades. O sigui, si tu no t'has tocat les ulleres
tal
i les acabes de netejar, com pot ser, si ningú et fot el dit a la ullera, que hi hagi ditades? Hi ha empremtes dactilars a les ulleres. Això demostra que hi ha persones invisibles que van tocant les ulleres de la gent.
Tal qual.
No es pot demostrar científicament, però és així.
Ah, tu tens alguna...
Fer un estudi d'aquests que es fan.
Perquè a que tu també et passa, Quina.
Sí, sí,
que de sobte tens ditades a les ulleres, doncs perquè hi ha persones invisibles que es dediquen només a tocar-te el vidre.
Les ulleres, sí.
I ja està, es diverteixen així.
Podríem fer un sí o no.
Sí, un sí o no.
Algú que tingui ulleres no li ha passat, tothom et dirà que sí.
Sí, el tècnic de sol Jordi Carretero, que també porta ulleres, també afirma.
Ho assegura, ho veus?
Sí, el dit màgic.
A mi em passa que la rento i al cap de mitja hora tinc... tacades i no sé de què.
I teniu algun truqui, Albert? O, potser el Sergi, no?
El jersei.
El selfie.
El jersei.
Sí, saps què passa? Que com jo no porto, no sé.
Clar, ell no porta, però el jersei jo crec que és el truqui de tots els gafuts, no?
Sí. Sí, sí. I el bao. No sé com es diu en català.
Sí, però el bao, jo he deixat de creure amb el bao, perquè al final a vegades m'embruta més que altra cosa.
Sí.
Bueno.
I hi ha papers de bany que, a més que netejar, es perseixen.
També.
Es
parten, sí.
I no sé si us passa, però sempre, no sé per què, acudeixes, diguéssim, al jersei del costat, no?
No.
El del costat?
Sí, el del costat. En comptes del teu, jo no sé per què, sempre busques, no? Com deia, o per no, no ratllar la ullera.
Vols dir?
Sí.
Ah, mira, això fa la Mercè. Compte, perquè ja sabeu que si us veieu el jersei mullat o tacat, haurà estat la Mercè dissimuladament amb les seves ulleres. Eh?
Sí. Albert, jo avui et volia preguntar si eres més de samarreta o camisa.
Jo més de polo.
De polo, eh?
Sí. Sí, sí, va per èpoques, eh? Però més de polo que de camisa.
Doncs molt bé.
Soc mandrós, soc gandul.
I el Sergi San Pedro?
De cara a l'estiu?
Jo de samarreta, tota la vida, sí, sí. Camisa sí. A pocos dies, però alguna.
No, mai ha vingut amb camisa.
No, mai l'he
vingut. Sí, algun dia sí que ha vingut amb camisa.
Sí?
Sí, sí, sí. Sí, però quan no viene con camisa viene muy repeinado.
David, no em sona.
El David va mig, no? També, però amb camisa poc,
el
això.
David amb camisa,
el David només ha vingut amb camisa un dia que va quedar amb tu per dinar.
El David...
Veus que ho ha explicat? És que és algo?
El David pone un traje de faralaes y un rebujito. Y lo hace feliz.
Exacto.
Lo hemos visto porque baila y lo hemos visto vestido así.
Claro, a él le encanta. A él le encanta la fiesta y la feria d'abril y esto le encanta.
Y el bongaillo.
Bueno, nois, escolta, us vinc a veure a les 10 avui, que hi ha l'hora del consumidor.
Ah, sí, hi ha consum.
D'acord.
Perfecte.
Vale.
Doncs, escolta'm, un patronet ben gran, eh? Una bona mitja hora. Fins ara, Pató.
Fins ara. Aquest equip amb l'Edu Mutante, amb el Miguel Álvarez des d'Algeciras. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
El Sergi San Pedro, David García, la Kira Sánchez, Diego Santiago, director comercial, el Jordi Carretero, el nostre tècnic.
Habéis contratado mi valioso servicio.
Cada dia supera. I ens podeu escriure a formulalesana@radioestel.cat. Com sempre, gràcies al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, anem a la recerca de la notícia positiva del dia.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Un tractament contra el càncer de pulmó redueix el risc de mort, és molt important això, eh? En un 51%. La nova teràpia, consistent en la combinació d'un fàrmac amb quimioteràpia, va mostrar reduir-ne més de la meitat de les possibilitats de mort en comparació amb el tractament que únicament utilitzava la quimioteràpia per pacients amb metàstasi no escatosa i cèl·lules que són petites. Per tant, una bona notícia per un dels càncers més fulminants que existeixen, el de pulmó. Gràcies al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, us l'hem pogut explicar.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats. Les imatges del dia. Imatge 3.
Imatge 3. Això és boníssim.
Sí.
Confonen. Això li encantarà a la Xira, a la Kira, que és fan de Xiran, eh? Però veieu, sí. Confonen el príncep Harry amb Ed Xiran. I ho han fet viral. Es tracta d'una botiga que té un quadre amb una foto de Meghan Markle i del seu futur marit, que és el príncep Harry.
Sí.
El que passa és que a la foto no surt el príncep Harry. Surt Ed Xiran, que té una retirada, perquè és així pèl roig, però, esclar, algú va captar la fotografia amb el mòbil i ho ha fet viral.
Sí,
sí. Sí.
Però una cosa, aquí s'acaben les diferències, no? O sigui, són pels rotllos els
no
dos, però ja està.
Sí,
barba, no?
Són d'Anglaterra els dos, però ja està.
Una mica de barbeta. Tu, com a fan de Xiran,
a mi va fer molta gràcia.
Suposo que t'hauràs indignat, no? Que l'hagin confós amb el príncep Harry.
Claro, claro. O sea, el pots confondre amb altres persones, però amb el príncep Harry. No és la primera vegada que el confonen, però ja que estigui a les tendes, ell casat ja amb Meghan Markle, ja és un altre nivell.
A mi me pasó una vez con Josh Clooney.
Ah, sí?
Sí, porque, bueno, ahora, como tengo Clooney? Ese aire ahora sí de seductor, de madurito sexy, interesante, me dijeron que si quería anunciar cafeteras.
Pues ya usted me pide...
A mí me confundieron con Brad, con Tom Cruise.
Ah, Josemi con Tom Cruise.
Por la voz.
Ah, pues sí.
Que de joven tenía una retirada igual.
Sí, es que era igual clavadito, por favor.
Sin gafas es clavado, ¿no?
Sí, es que soy clavado. Vamos, a ver si me hago un selfie, os lo mando.
El problema és que és veritat que hi ha gent que s'assembla a altra gent, però hi ha gent que es creu que s'assembla a altra gent.
Sí.
I aquesta gent resulta ridícula. A mi a vegades algú m'ha dit... a mi sempre m'han dit que tinc una retirada con X, no? Con quien sea. I el mires i dius... No. Es que no te pareces nada.
No.
I què li dius a aquella persona? Quan et diuen això i no s'assembla, tu li dius... pues a mí no me lo parece, o fas un... Bueno, pues sí, una retiradita sí.
Mira, Albert,
yo soy falso en esto. Yo digo una retiradita sí y en realidad pienso, no se parece nada.
Desde la BCA nos están diciendo que a Jordi, a nuestro técnico, le han confundido con Javier Cámara y con Jordi Tarrés. Y que a David le han confundido, le han llamado Ricky Martin. Esto no puede ser.
Bueno, David Ricky Martin...
Me cuesta, ¿eh?
Me sí, cuesta. Sí, sí. Pero...
A mí me ha pasado mucho, ¿eh?
¿Sí? ¿A ti, Miguel, con quién?
Pues no, que siempre me dicen, me suena tu cara, y me han puesto, me han dicho que si era militar, repartidor del butano, montones de cosas.
A mí...
Algo lo del butano, ¿eh?
Yo os voy a explicar una anécdota real, 100% real. Quan jo era jove, amb 20 i algo anys, i estava fent el Força Barça, em confonien molt, però molt, amb Guillermo Amor, amb el jugador del Barça.
Sí,
fins al punt de que una vegada... I això està enregistrat, eh? Un cop jo vaig anar a fer una broma, a portar un maletín a Quique Estebaranz, que en aquells moments jugava a l'Extremadura, vaig anar cap allà amb un maletín, perquè si el Barça guanyava a l'Extremadura... No, perdó, si l'Extremadura guanyava el Madrid, el Barça podia ser campió de Lliga. Llavors jo feia la broma de que portava un maletín, però com a reporter, no com a Guillermo Amor ni res, com a reporter li portava el maletín a Quique Estebaranz. I vaig veure que va començar a venir gent, i jo, ostres, que popular és el Força Barça, però si no es veu aquí, si no només es veu a Catalunya. I de sobte, clar, com havia passat aquell afer on deien que Guillermo Amor havia pagat al Tenerife el maletín a l'època de Valdano, quan guanya les lligues de Tenerife, clar, es van pensar que estava Guillermo Amor amb un maletín
allà a mitjà del carrer
per subornar a un jugador de l'Extremadura. Clar, va començar a venir premsa a fer-me fotos i jo dient que no soy... que vaig ensenyar el DNI i tot, i un senyor d'un bar em va portar un pòster i li vaig haver de firmar, amb el DNI, dient-li que jo no era, que jo era un simple reporter d'un programa de Catalunya.
Però un moment, li vas firmar el pòster dient...
Li vaig haver de firmar el pòster, ensenyant-li el DNI. I el tio no s'ho creia, diu, sí, lo que quiera, però fírmamelo. I hi ha un bar a Extremadura que té un pòster firmat per Guillermo Amor, però que sóc jo. Suposo que ja l'haurà retirat, però això és el més surrealista que m'ha passat a la vida, tio.
I com vas firmar?
Que nos llame si no estàs escuchando.
Si li estic dient al tio... Si li estic dient que no soy, li ensenyo el meu DNI i el tio no s'ho creu i em porta el pòster, al final és que li llame. Signes perquè expiri.
Que llame Guillermo Amor.
Sí,
no. I que hable en inglès.
I Guillermo Amor també m'ha reconegut alguna vegada, poques, perquè ell era molt més famós, però que alguna vegada li havia passat al revés. No sé, és que tenia el mateix tall de cabell i era un perfil similar.
Ah, ell li han confós amb tu?
Alguna vegada ella em va dir que sí. Quan va venir al Rondo em va dir, m'havia passat alguna vegada. Tu eres el de la tele, no? Però poques vegades, perquè clar, ell era molt més popular. Però amb tema de semblances... Jo li vaig dir a l'Edu Mutante, que a mi em recorda una mica, eh? Una mica a Paco Plaza, el director de cinema, sí, que és molt amic meu.
No me'n recordo ara qui és. A mi m'han dit que la bomba Navarro i Fran, aquell del Deport.
Sí, però Paco Plaza. Una mica. Si el busqueu a Google,
sí.
Busqueu Edu Mutante i Paco Plaza i em dieu si compreu o no compreu la semblança.
Una mica, millor per les ulleres.
Una mica, les ulleres o alguna cosa,
oi? És com ara et xiren, que només s'assemblen al cabell.
Però una mica molt poc, eh?
Poquet, bueno, però una retirada, he dit. És el director de Rec, o és el director de Verònica.
Però és muy feo, este tío.
No, és nada feo, Paco, eh? No, en serio.
Es como David y Ricky Martin.
Oye, te digo una cosa. ¿Ya te gustaría a ti tener la pareja de Paco Plaza, que es Leticia Dolera?
Bueno, eso sí.
O sea, que de feo nada, ¿eh?
Oh. Ay, yo no sabía que era. Anda.
Ah, amigo. Llámale tonto. I a més els vaig presentar jo.
Ah,
dos.
Sí?
Sí. Clar, és que això és una cadena.
Ja, però és que aquí no me dejáis meter baza. La chica enseguida me cortáis.
Bueno, una Leticia Dolera no te voy a presentar, ya te lo digo ahora. Porque no hay.
Bueno...
Que jo conozca.
Rebeca Jiménez, ja me conformo.
Ja te conformes, no?
Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, anem a la imatge número 2, si us sembla.
Imatge 2.
Aquesta em sembla una bona iniciativa, eh? WhatsApp podria elevar a 16 anys l'edat mínima per usar l'aplicació. El que passa que he fet la llei i he fet la trampa. Perquè a Facebook, vostè no sabrà, ta mare, a Facebook també hi ha una edat. El que passa que tu t'inventes la data de naixement i allò no ho controla ningú.
Sí, porque...
Usted tiene Facebook desde que tiene 12 años, ¿no?
Sí, yo tengo Facebook con 12 años. Pero claro, solamente agregaba a mis amigas.
Claro.
Pero
tú pones fecha de nacimiento, 1963.
Sí,
¿y quién
claro.
te controla? Nadie, ya está.
Claro, tú puedes poner la que tú quieras. Puedes poner como si pones que eres de 1900. O sea, es que eso no controla a nadie.
És que al final, també, moltes vegades els nens, Bertín, vostè que ha estat pare de nens i de nenes, a vegades tens el Facebook amb els nens i el WhatsApp, sobretot, per controlar una mica, perquè et parlin, perquè t'expliquin on són, no? A veces es eso, que tú quieres saber dónde están y eres tú el que provoca que tengan WhatsApp, Bertín.
Bueno, sí, macho, es que eso pasa muchas veces, ¿no? Para tenerlo controlado. Pero yo creo que tiene que haber una edad mínima, fenómeno. Porque es que esto ya se está... Ya cada vez veo niños más jóvenes con WhatsApp.
No, no, y sobre todo lo que es horrible es en los colegios. O sea, es que en los colegios debería estar absolutamente prohibido tener el WhatsApp, pues se van hablando, se van distrayendo, no solo el WhatsApp, sino que tienen ahí los juegos, los Instagrams, si eso es lo de menos. Las redes sociales son tremendas, vamos.
Y yo, sin embargo, sigo usando el SMS.
Que es verdad, y además nos arruinamos, porque no sabemos cómo funciona el WhatsApp. Y nos estamos arruinando desde meses, porque todo el mundo dice que eso es gratis, pero como no sabemos instalarlo...
Es que me lío, porque como el icono es verde igual, eso es un lío.
Yo es que no sé cómo se hace. Yo también pido, por favor, que alguien me instale el WhatsApp y me explique cómo va, porque me han dicho que hasta incluso puede dejar mensajes con la voz, ¿o qué?
Sí,
yo lo he visto como lo hacen.
Yo también lo veo, pero...
El señor presidente, pero yo no sé.
Pero soy incapaz de hacerlo, así que el presidente siempre deja notas de voz. Y luego yo veo que tengo avisos, pero no los puedo ver. En fin, pero que no saben ustedes usar un WhatsApp, pero si lo sabe todo el mundo.
Claro, es muy fácil.
¿Coque?
Luego se lo miramos.
luego le instalamos, oye, no es tan fácil como eso. What? Además, la imatge número 1, va.
Uy, voy a tener WhatsApp.
Imatge 1.
Cada persona es menja de mitjana prop d'un quilo d'insectes a l'any sense saber-ho.
Això dona molt fàstic, eh?
Sí, fa fàstic. Sí, la mateixa indústria alimentària permet la presència de larves a la fruita en conserva, i això no ho sabia. També hi ha fragments d'exoesquelets d'insectes a la xocolata. L'organisme oficial que controla això als Estats Units, la Seguretat Alimentària, estableix límits específics sobre la quantitat d'insectes que poden tenir una sèrie de productes que consumim. Per exemple, s'accepta que per cada 227 mil·lilitres de suc de taronja hi hagi legalment, 5 mosques de la fruita. Tenint en compte aquestes mides, es calcula que cada persona consumeix entre 453 i 907 grams d'insectes a l'any i no ho sabem.
Estoy alucinando.
Ah, ¿lo ves, chicote?
Yo voy a los restaurantes y me encuentro lo que me encuentro y encima va a ser legal, estoy flipando.
Claro que es legal, Arguiñano.
Bueno, o sea,
incluso en los zumos de naranja se admiten 5 moscas de la fruta, vaya, legalmente.
¿Y no es mejor comprarse un camaleón para que revise las frutas antes de comérsela?
¿Sí?
Lo digo.
Que pase la lengua por ahí,
claro,
¿no?
Le la pasa barquiza. La lengua, lo va cogiendo y bueno, y ya la deja lista sin insectos.
Y digo yo, la persona
la lengua
esta...
de camaleón, perdón un momento, Sergio, la lengua de camaleón es muy tóxica, ¿eh? O sea, mucho más que una mosca.
O el de los Calatrava.
Sí, también. Decía Sergio, perdona.
A ver, digo, la persona esta que se encarga de contar las moscas en el zumo, el trabajo este...
No lo sé, chico, pero yo de todas las estadísticas de insectos que comimos, la que más me ha alarmado es saber que mientras dormimos nos comemos de media entre 1 y 2 arañas al mes.
Eso es verdad,
que entran por
es
la boca
escalofriante.
Y nos las comemos. ¿Cómo es posible? Decir. Igual dentro de los intestinos tenemos telaraña. Y no lo sabemos, y está Spiderman por ahí.
Y si nos convertíamos en Spiderman, pues aún, pero sin nada.
No, no. Es, o sea, que esto está clarísimo. Los
que
dormimos con la boca abierta...
Arbe, ¿tú crees que hay una oferta de trabajo para contar las moscas de las naranjas?
Yo creo que no, Jesulín. Porque deben ser larvas o deben ser mosquitas muy pequeñas que a simple vista no se ven.
Sí, bueno, pero eso es una oferta de trabajo. Quiero decir que alguien se dedica a eso.
Igual que en algunos productos pone puede contener trazas de frutos secos, tendrían que poner puede contener trazas de mosca de la fruta.
No huele un poco raro aquí.
O exoesqueletos de insectos, que es lo que dicen en el chocolate, ¿eh? Ojo. Que es peor.
Sí.
Exoesqueletos, ja, és que exoesqueletos.
Pues no volia amargar-vos el dia, només que ho sabeu.
Entre esto pues no y el hígado cansado...
No más fruta, señores.
Vinga, anem al desinformatiu mutante a repassar les notícies breus de la jornada. Som-hi.
Vinga, pitxa. Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves del día, tan breve como intentar chuparse el codo. La burbuja del alquiler también encarece las habitaciones de estudiantes, y es que donde caben 2, caben 3. David reconoce que también recopila datos de quienes no son usuarios. Las redes se ponen más peligrosas que falete con hambre dentro de un coche. Una selectividad a prueba de copiones. Galicia exige a los estudiantes examinarse con las orejas al aire.
Vamos a ver, a mí me da igual, porque con estos dos bistecs que tengo, que son dos orejas pegadas de cocker, yo lo oigo todo. No necesito ni auriculares, ni pinganillos, ni nada. Así que conmigo lo llevan listo.
Pedro Almodóvar comenzará en julio el rodaje de su nueva película con Antonio Banderas y Penélope Cruz. La película se titulará Dolor y Gloria. El filme narrará una serie de reencuentros de un director de cine en su ocaso.
Bueno, ahí estamos rodando, ¿no? Que de hecho me he comprado un Almodóvar para que Almodóvar de verdad no me dé tanto la brasa y lo tengo aquí conmigo, ¿no?
Bueno, pues sí, soy yo el otro Almodóvar y estoy con Antonio Banderas para rodar esta película Dolor y Gloria, que es una más a película de romanos gladiadores que a una mía. Así que bueno, en julio os explicamos más. Y ahora, una ráfaga y acción.
Venga, vamos.
Y hasta aquí, Matías Paz, vamos con Piqueras, aunque hoy hace buen tiempo, Piqueras.
Sí, hoy hace... disfrutamos de un buen día y vamos en esta sección donde hoy no puedo más que rendirme a este sol y hablar de los peligros que entrañe como quemaduras si no nos ponemos protección solar, lipotimia si pasamos más de lo debido por la ciudad, fiebre alta con un golpe de calor, aumento del sudor y, por consiguiente, el olor corporal que puede conllevar a motes de colegio como mofeta, tufillo o incluso camacho. Así que, vale, semana de sol, pero con cuidado que puede traer consecuencias terribles.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro.
A ustedes.
Escoltem un savi consell i seguim aquí, a Fórmula Lesant.
Quan a la teva feina passes d'estar en nòmina... Està nominat? Català Reynon Advocats. En cas d'acomiadament, si tens un problema, truca'ns al 93 201 5727 i trobarem la millor solució. I també en cas d'invalideses, separacions, herències, 93 201 5727. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesant, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
A Institut d'Odontologia Integral Barcelona, Clínica Doctors Padullers, portem més de 25 anys cuidant la teva salut bucodental. Disposem de mitjans i recursos tecnològics d'última generació, però el més important, comptem amb un equip de grans professionals que abasten totes les especialitats per oferir-te un servei integral. Amb un tracte personalitzat podràs finançar el teu tractament. T'esperem a Rosselló 216, cantonada Rambla, Catalunya. La nostra web, ioib.es. Telèfon 93 496 1869. 93 496 1869. IOIB, la clínica del somriure sa.
Amb la tertúlia esportiva, però arriba ara la meva bona amiga Enriqueta. Enriqueta, muy buenas.
Muy buenos días, Albert.
Antes de analizar el empate de ayer del Barça, hay que analizarse a uno mismo, ¿eh? Que ahora, ya lo dije, que ha llegado el solecito, por fin podremos ir a la playa todos los días, sol, el fin de semana también, pero hemos de perder rápidamente peso. En 3 semanas vamos a perder entre 5 y 7 kilos de una manera totalmente natural, testada, con registro sanitario. Es el plan 1-2-3, Enriqueta, así de fácil.
Sí, ¿eh? Sí, Albert, así de sencillo, el método 1-2-3 de Clinitec según tu constitución, vas a perder más de 5 kilos. Está garantizado y lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas, Albert.
Así de fácil y además sin sustituir comidas, ¿eh? Porque no son batidos que sustituyan comidas. La primera semana, con los sobres de piña, ¿qué hacemos?
Pues vamos a hacer una limpieza, vamos a eliminar las toxinas del organismo y vamos a bajar volumen. Ya podemos perder 2 kilos.
2 kilos la primera semana. La segunda semana es la de renovación.
Sí, vamos a renovar nuestra flora intestinal, ¿eh? Con los sobres de naranja, compuestos de fibra y prebióticos, sigues bajando volumen, sigues perdiendo peso.
Muy bien. Y después de la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Efectivamente. Nos van a ayudar a quemar, a eliminar esta grasa localizada, sin pasar hambre, y mira, 2 o 3 kilos más.
Si estás harta, si estás harto de probarlo todo y no adelgazas, te estoy hablando de un producto natural, con registro sanitario. No son batidos, que sigues comiendo, muy fácil de hacer, de preparar, incluso si comes fuera de casa.
Efectivamente, y es apto para hombres, para mujeres, para deportistas, para celíacos, para diabéticos, con pautas nutricionales. Yo te adjunto un diagnóstico gratis, personalizado, por metabolismo y no vas, y bueno, importante, sin efecto rebote. Así que llama ya al teléfono gratuito 900 23 24 21 900 23 24 21 y pierdes peso, bajas volumen, pierdes la grasa localizada y en tan solo 3 semanas.
900 23 24 21, teléfono gratuito, lo recibes mañana mismo sin gastos de envío y si llamas ahora al 900 23 24 21 de nuestra parte, de mi parte, de parte del programa o de Radio Estel, ¿qué regalas a nuestros oyentes si llaman ahora mismo, Enriqueta?
Pues les voy a regalar, si llaman ahora mismo de tu parte, el té detox depurativo para seguir eliminando toxinas. Importantísimo, yo repito, con registro sanitario 900 23 24 21, adiós kilos, y me pierdes ya en menos de 3 semanas 2 tallas, está garantizado. Pero, Albert, las 20 primeras llamadas van a tener también de regalo el podómetro para que comprueben sus resultados. Así que llama ya al 900 23 24 21 y empieza ya a perder kilos rápido, seguro. 5 kilos garantizado en 3 semanas.
900 23 24 21. Llama de nuestra parte y tienes todos los regalitos y además gratis si no dejas de comer, que son batidos, que no son batidos, quiero decir, que son sobres, sobres que no sustituyen comidas, ¿vale? Y en mi familia os lo he dicho muchas veces, ya son 9 las personas que han probado este plan y que les ha funcionado. Así que doy palabra de que esto funciona. 900 23 24 21. Enriqueta, muchísimas gracias.
Muchos besos, hasta mañana. Hasta mañana, Albert.
Un petonet. Repassem el mes de destacat dels esports a la tertúlia esportiva de la Fórmula Lesan.
Tertúlia esportiva.
Doncs això no s'atura. Hi ha hagut jornada de Lliga i el Barça, amb un equip ple de suplents, Carles Reixac, empató a 1 contra el Celta.
Sí, bueno, y me gustó mucho Jerry Mina, ¿eh?
Sí, sí, es que Jerry Mina fue de los mejores,
sí,
al final.
Sí. Y para lo poco que está jugando, Jerry Mina en cabina, la verdad es que hizo un partido bastante bueno, ¿eh?
Bueno, y el sueño húmedo de Florentino y Butragueño, que podría realizarse. Es decir, ellos nos decían ayer que si el Barça empataba todos los partidos, todos los partidos que quedan, es decir, ahora quedan 5. Si el Barça empata los 5 partidos que quedan, acabaría la Liga invicto, pero si el Atleti de Madrid gana sus partidos, el Barça quedaría segundo. ¿Sí? Ese era el sueño húmedo, como explicaban ayer Florentino y Butragueño.
Bueno, el tema es evitar a toda costa pues que tener que hacer el paseño al Barcelona, y no solo eso, sino que nos ganen el Camp Nou y que celebren el título de Liga delante de nuestras narices.
Pero ustedes preferirían no ganar al Barça, que el Barça acabara imbatido la Liga, pero no la ganara, ¿verdad? Bueno, eso sería... a ustedes les provoca un placer enorme.
Sí, bueno, además también se puede dar la circunstancia que el Barcelona podría ser campeón de Liga y de Copa este fin de semana. Si
eso también podría pasar,
¿eh? Cruces, y esto sería lo ideal, porque así ya lo celebrarían, se cansarían, y cuando llegara la Real Madrid al Camp Nou, pues estaría la cosa vista para sentencia, no sé.
Esa sería como echarle al café maca, ¿no? Es que un placer muy grande.
Ni iría yo al palco, mandaría a Emilio. Sí. Y que bueno, que estuviera ahí aguantando a
Bartomeu. Yo voy sin problemas, yo no tengo ningún tipo de problemas. Yo me echo mi colonia de la perfumería de mis padres y me pongo ya...
Ustedes juegan a las 21:30, ¿eh? Contra el Athletic Club de Bilbao.
Efectivamente, jugamos hoy contra el Athletic en casa.
Es un partido muy importante para nosotros. Nos jugamos... ¿Qué nos jugamos, Presi?
pues es un partido
muy importante
de cara a la Champions, de preparación.
Molt bé, doncs escolteu.
La Liga no és un torneo menor.
Deixeu-me que us digui també que l'Atlético, evidentment, jugarà dijous al seu partit i podria retallar distàncies amb el Barça. El Barça està completament centrat, Andrés Iniesta, amb la final de Copa de dissabte.
Bueno,
vostè no podrà marxar amb una Champions del club, sí, però sí li agradaria marxar com a mínim amb un doblet com a capità.
Por lo menos levantar la copa, que m'ajude alguien, porque no veas cómo pesa. Y bueno, pues la verdad que como ayer no jugué, me he ido a Albacete a echarle de comer a las ovejas, he vuelto. Y bueno, pues a ver si pues el sábado nos podemos proclamar campeones de Liga y de Copa y así, pues mira, disfrutar un poco lo
una
que me
queda. Una copa que esperemos dar nosotros.
Bueno.
Estamos ya preparados aquí en el Wanda.
¿Cómo le decimos al pobre JJ que no sí, la va a retransmitir? No, nosotros dejémosle con su ilusión.
Estamos en el Wanda, en uno de los focos situados exactamente en el foco derecho del Estadio Wanda. Y estoy esperando ya a Camacho que llegue con sus tres camisas que se trae siempre para las retransmisiones, que se va cambiando y se la va intercambiando con los otros comentaristas.
Podrían hacer como en Antena 3 en Champions, que primero sale Matías Prats con el Lobo Carrasco y otro, y Manu Sánchez.
Y luego el pobre
Jota.
Escolteu, que són les 10. Que són les 10. Que hem de repassar les notícies més destacades del dia amb el Borja de Maria. Bon dia, Borja.
Bon dia, Guillermo Amor. Ai, perdó, Albert.
Bon dia. No, ara ja no. Ara ja, per sort, no ens assemblem tant. Però ja veureu una foto meva de jove, la podeu buscar a les xarxes i veureu com ens semblava molt. Sí. En fi, quines són aquestes notícies que destaquem, Borja?
Doncs mira, aquest matí s'estava celebrant una vista preliminar de la justícia belga per estudiar els casos dels consellers cessats per l'article 155 de la Constitució, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret. Una vista preliminar que ha durat molt poc, perquè després que això succeís, la Fiscalia belga ha demanat més informació a Espanya sobre l'extradició de tots tres. S'ha ajornat la vista, per tant, fins al 16 de maig. En aquesta euroordre s'acusa Comín dels delictes de rebel·lió i malversació i a Serret i Puig dels delictes de desobediència i malversació. I a Barcelona s'està desallotjant sense incidents el campament independentista i el campament del Sense Sostre de la plaça de Catalunya, ubicats en aquesta plaça des de fa 2 mesos. Els independentistes accepten retirar les tendes, mentre que les persones sense sostre reivindiquen el dret a manifestació. Segons ha informat l'Ajuntament, l'objectiu és garantir que l'espai estigui disponible per Sant Jordi. I avui tenim 2 cites a l'agenda en clau judicial. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha citat per avui els consellers cessats per l'article 155, Jordi Turull i Dolors Bassa, així com l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, per comunicar-los el seu processament. I una que no és judicial, però sí que és de denúncia, és el president del Parlament, Roger Torrent, que portarà avui a l'Alt Comissionat de Drets Humans de les Nacions Unides la denúncia per vulneració de drets fonamentals dels diputats de l'investidura. I res, avui a les 7 de la tarda hi ha una conferència que es diu Liberalisme, Obrerisme i Religió amb Albert Balcells dins del cicle de conferències Política i Religió de l'Estat Confessional a l'Estat Laic. Si us interessa, es farà a la Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, repetim, a les 7 de la tarda.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Una abraçada enorme, Borja.
Gràcies, igualment.
Us deixem amb Mercè Raga i l'espai de consum i de seguida, en mitja horeta, tornem a ser amb vosaltres aquí a Fórmula Lesant. No deixeu ara d'escoltar la Mercè. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ens hem renovat per tu. Nova Catalunya Cristiana. Coneix el nostre nou format i disseny. Demana el teu exemplar a la teva parròquia o subscriu-t'hi a catalunyacristiana.cat i al 93 409 28 10. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Quatre minuts que passen de les 10 del matí. A nosaltres, com ja saps, cada 15 dies estem aquí a la sintonia de Ràdio Estel a l'hora del consumidor. En aquest espai de consum, avui volem tractar amb més profunditat una qüestió que ja hem abordat en altres ocasions i que pot semblar molt bàsica, però que també és molt important per tots els consumidors i totes les consumidores. Seria, quin és el procediment que hem de seguir per reclamar quan tenim qualsevol problema relacionat amb una compra o una contractació? Com dèiem, pot ser una pregunta molt bàsica i que a vegades ho donem per fet, però nosaltres volem estar al servei, volem estar al costat del consumidor i de totes les consumidores, i per això comptem, doncs, amb aquesta secció, amb l'espai del consumidor, l'hora del consum. La reclamació del consum és el tema que tractarem i en parlarem tot seguit amb Josep Maria Requesens. Ell és subdirector de l'Agència Catalana del Consum, que és l'organisme encarregat de la defensa i la protecció de les persones consumidores a casa nostra, a Catalunya. Com estem, senyor Requesens? Bon dia.
Molt bé, content de ser novament amb vosaltres.
Nosaltres, un plaer, eh? Aprendrem moltíssim de vostè. Si tenim qualsevol problema, vinga, ens fixem ja amb el tema del dia, que com dèiem, doncs, potser algú pensarà, és que potser és molt bàsic, cuidado, eh? Perquè nosaltres, alerta, volem recordar-ho perquè la gent ho faci servir, no? I que tinguin coneixement que tenen aquest servei, els consumidors.
És important que els ciutadans consumidors sàpiguen, davant d'una determinada situació, què han de fer i què poden esperar. I, per tant, doncs, en aquest sentit, quan un ciutadà consumidor té un motiu de descontentament en relació amb l'adquisició d'un producte o amb la prestació d'un servei, doncs el que ha de fer és vehicular-lo per tres vies en funció del que pretengui. Per la via de la queixa, per la via de la reclamació o per la via de la denúncia. Per la via de la queixa. Per la via de la queixa, és a dir, el ciutadà no pretén res més que expressar el seu descontentament amb aquella prestació de servei o amb aquella adquisició de producte. No demana res, però aquesta és una actitud clarament constructiva. És a dir, queixar-se ajuda a millorar la prestació dels serveis per part de les empreses. A les empreses els ajuda que la gent els faci arribar a les seves propostes de millora o els seus motius de descontentament, ja sigui per millorar els seus procediments, ja sigui per conèixer, doncs, que, per exemple, en un determinat establiment o en un determinat empleat o en un determinat director, doncs, hi tenen un problema que han de resoldre. Però la queixa té una utilitat important. La queixa, doncs, es pot adreçar directament a l'establiment o a l'administració perquè li fem arribar a l'empresa com a plantejament de millora. La reclamació,
Què demanem a la reclamació?
A la reclamació es pot demanar multitud de coses. És a dir, aquí, la persona que ha estat, diguem-ne, perjudicada per una mala prestació de servei o que està disconforme amb les prestacions d'un producte, pot reclamar, doncs, que es compleixi un contracte, que es faci efectiva una garantia, que se li retornin quantitats indegudament cobrades. És a dir, es té una pretensió que, directa o indirectament, té un caràcter econòmic, evidentment, no? I, per tant, en aquí sí que estaríem, en aquell procediment en el que el primer que ha de fer la persona interessada és adreçar-se a l'empresa, al servei de reclamacions de l'empresa, i expressar-li la seva disconformitat i expressar-li amb claredat quina és la seva pretensió.
Podríem dir que, a diferència de la queixa en aquest cas, com deia, no demanem cap indemnització, però a la reclamació el que sí que el que demanem és la reparació d'un dany, no?
Demanem, la reparació d'un dany que pot consistir en una compensació econòmica o en el compliment d'una obligació de fer o de no fer. És a dir, en la reclamació hi ha el que jurídicament anomenem una pretensió. És a dir, és allò és allò que, si no es resolgués per la via de la voluntària, per la via de l'atenció de la reclamació per la pròpia empresa, o després ja en parlarem, de la mediació de l'arbitratge, podria acabar anant als tribunals de justícia perquè reclames una cosa concreta.
Va, i ara ens posem més durs. Quina seria la tercera via?
I la tercera via seria aquella persona que allò que pretén, bàsicament el que pretén, és posar en coneixement de l'administració uns fets que són constitutius d'infracció administrativa, per tant, que s'apliqui el règim d'infraccions i sancions corresponent i s'imposi una sanció i es corregeixi aquella conducta.
Doncs tenim clar, gràcies, senyor Requesens, de primeres ja doncs, els passos que hem de fer per reclamar, tenir clar el que volem reclamar a través d'una queixa, una reclamació, una denúncia. D'acord. En el cas concret de la reclamació, és a dir, quan volem demanar que l'empresa en qüestió ens compensi d'alguna manera, quin seria el procediment que hauríem de seguir?
Doncs, com he dit abans, sempre cal adreçar-se en primer lloc a l'empresa i expressar amb tota claredat quins són els fets i què és el que es demana. I, en aquest sentit, per tant, esperar un mes, durant un mes, a veure si es rep una resposta. Aquesta reclamació cal adreçar-la a l'empresa de manera que en quedi constància i, per tant, doncs, amb qualsevol dels mitjans que permeten que en quedi constància, és a dir, amb el comprovant de la recepció, si s'ha fet a través d'un formulari web, amb el certificat corresponent, si s'ha fet mitjançant burofax, etc. Perquè si no es dona resposta per part de l'empresa, moltíssimes ja no arriben a l'administració perquè les resolen els serveis d'atenció al client de les empreses. Però si no es resolen o no es rep resposta o no rep una resposta que el consumidor consideri satisfactòria, transcorregut un mes pot adreçar-se als serveis públics de consum i traslladar aquesta seva reclamació als serveis públics de consum, ja sigui a les oficines municipals i comarcals d'informació al consumidor, ja sigui a l'Agència Catalana del Consum. En el web recentment estrenat, de fa 2 mesos, de l'Agència Catalana del Consum, hi ha un cercador en el que el consumidor posa quin és el seu lloc de residència i se li diu exactament a on està l'oficina, el servei públic de consum, l'oficina pública de consum on pot acudir més proper al seu domicili.
Per tant, si en el termini d'un mes no hem rebut una resposta de l'empresa i volem que la nostra reclamació es gestioni des de consum, ens caldrà alguna prova d'aquesta reclamació prèvia?
Sí, evidentment, sí. I per això, és a dir, cal acreditar que efectivament primer s'ha reclamat a l'empresa i, per tant, és el que li deia, s'ha d'aportar aquells documents que demostrin que ha transcorregut, que s'ha fet aquesta comunicació a l'empresa, un certificat, la resposta mitjançant correu electrònic, algun mitjà de prova que acrediti que s'ha fet aquest... Perquè sense que s'acrediti que primer s'ha plantejat el tema davant l'empresa, no es pot donar tràmit al servei públic de consum.
Per demostrar que hem fet la reclamació primer a l'empresa, què podem aportar?
Podem aportar el full oficial de reclamacions degudament segellat, podem aportar el número d'incidència o de seguiment si la reclamació ha estat feta per telèfon, perquè tenen l'obligació de donar-nos aquest número de referència, d'aportar el correu electrònic de resposta o un missatge de confirmació de recepció, si ho hem fet a través d'un formulari web o amb el resguard corresponent, per exemple, si ho hem fet per carta o per burofax.
Això en el cas de la reclamació. Però, senyor Requesens, si el que volem fer és una queixa o bé una denúncia, no cal que les fem prèviament a l'establiment? O com hem de fer-ho en aquest cas?
Doncs, en aquest cas, no és preceptiu fer-ho prèviament a l'establiment. Jo crec que es pot... La meva recomanació seria fer-ho per les dues vies simultàniament, perquè per la pròpia empresa aquest coneixement directe, ja li dic, també pot ser molt útil,
ajudar,
perquè és un component de millora, i també doncs, reforça el tema si des de l'administració se li fan les consideracions i les recomanacions que calgui. Però en aquest cas, diguem-ne, el ciutadà pot acudir directament als serveis públics de consum i expressar la seva queixa.
Què hem de fer el mateix, quan fem una denúncia? Si des de l'administració se sospita que pot haver una conducta infractora, també s'investigarien els fets.
Efectivament. És a dir, qualsevol fet que arribi a coneixement de l'administració per qualsevol via i que l'administració, feta una valoració jurídica d'aquests fets, doncs considerés que hi ha una infracció administrativa, sense perjudici d'altres camins, evidentment, la inspecció faria les oportunes comprovacions i s'instruiria l'expedient sancionador que correspongués.
Avui estem repassant aquí a l'Hora del Consumidor de Ràdio Cel la reclamació de consum. Què podem fer si volem reclamar quan tenim un problema relacionat amb una compra o bé amb una contractació? És a dir, senyor Requesens, a qualsevol problema que ens trobem relacionat amb el món del consum.
A qualsevol problema.
Qualsevol problema. Ho estem repassant, ens està ajudant, ens està donant les claus per poder reclamar Josep Maria Requesens, subdirector de l'Agència Catalana del Consum, que, recordem-ho, és l'organisme encarregat de la defensa i la protecció de les persones consumidores a Catalunya. Bé, pel que fa als establiments físics, senyor Requesens, és a dir, les botigues de tota la vida, de tota la vida, sempre estan obligats a disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. Ens podem trobar amb alguna botiga que digui, jo això no en tinc?
Ens podem trobar amb alguna botiga que digui jo d'això no en tinc, però això no obsta el fet que hauria de tenir-ne i que no tenir-me, com dèiem abans, constitueix en si mateix una infracció administrativa. Tots els establiments oberts al públic han de tenir, i normalment tenen, aquests fulls de reclamació i, a més, també han d'anunciar que tenen a disposició del públic aquests fulls de reclamació. Només queden exclosos de tenir fulls oficials de reclamació en la prestació de serveis o en els fedataris públics, els serveis públics que presta directament l'administració, per tant, gestió directa de serveis públics, per tant, els concessionaris de serveis públics, la gestió indirecta també, aquestes empreses han de tenir fulls de reclamació, en definitiva, el servei de subministrament d'aigua o d'energia elèctrica són serveis públics gestionats per la via de la gestió indirecta, els centres d'ensenyament reglats i totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls de reclamacions, diguem-ne, determinats establiments assistencials i sanitaris, etc.
En tot cas, nosaltres estem parlant de consumidors, però també pels empresaris, no? Que ens puguin escoltar i diguin, jo on puc demanar aquests exemplars?
Aquests exemplars són molt fàcils de aconseguir i es poden demanar a les oficines de gestió empresarial de la Generalitat, on s'unifiquen les gestions de totes les empreses, la finestreta única empresarial, o també, òbviament, a les oficines comarcals d'informació al consumidor o a la pròpia agència, o es poden també demanar a través del web consum.gencat.cat.
De ben segur que molts consumidors, quan demanen un full oficial de reclamació en un establiment, i podem fer-ho extensible també, senyor Requesens, moltes vegades, doncs, tot el que implica un procediment, potser el consumidor, el ciutadà, anem una mica perduts, no? I necessitem l'ajuda, doncs, justament de l'Agència Catalana del Consum. Bé, anem al cas. Una vegada nosaltres ja tinguem aquest full oficial de reclamació, tenim dubtes a l'hora de tramitar-lo correctament. Com ho podem fer?
Bueno, el que cal és que en el full oficial de reclamació es facin constar de la manera més clara i més precisa les dades de la persona que fa la reclamació i la forma de posar-s'hi en contacte, totes les dades i informació que tinguem per la identificació de l'empresa i, sobretot, que especifiquem al màxim quins són els fets i quina és la nostra pretensió. Què és el que volem? Quina és la nostra petició? Això ha de quedar molt clarament expressat, entre altres coses, perquè de la reclamació se'n donarà trasllat a l'empresa en el procediment de mediació i l'empresa ha de dir si accepta, si no accepta o si fa una contraproposta. Per tant, és molt important que la petició quedi clarament expressada. Eh? I d'altra banda, en els fulls de reclamacions, doncs, evidentment, ja directament des d'aquell primer moment l'establiment, l'empresa pot fer-hi constar les seves observacions. El seu punt de vista pot fer-ho constar en el propi full.
Dos dels exemplars són per al consumidor i el tercer per l'empresa seria.
Efectivament, és un de resguard i llavors els altres els altres per l'empresa i els pel servei públic de consum arribat al cas, llavors el que cal és esperar un mes, i veure si el tema es resol, que és el que passa, per sort, en la majoria dels casos, o si cal fer la reclamació davant del Servei Públic de Consum.
Ens pot orientar una mica, senyor Recasens, a quin nivell de queixa, reclamacions i denúncies pot arribar a que tinguin constància vostès des de l'Agència Catalana del Consum, des d'aquest passat any?
Bueno, de fet, nosaltres el que hem observat l'any passat, i em penso que ja també s'hi va referir la directora de l'agència en algun programa anterior, el que hem observat nosaltres és que en les consultes, és a dir, la demanda pura i simple d'informació puja. I, per tant, vol dir que, en aquest sentit, la proximitat dels serveis públics de consum, les xarxes socials, el propi web, tots els mecanismes que té la gent per informar-se, diguem-ne, funcionen i compleixen aquesta funció. No? Baixen les reclamacions, la qual cosa jo crec que és una dada evidentment positiva. Baixen... Jo crec que, en primer lloc, perquè les empreses milloren els seus sistemes de la seva prestació de serveis, però sobretot els seus sistemes d'atenció al client i la resolució des de la pròpia empresa, després perquè, evidentment, hi ha un fet que també s'ha de tenir en compte, que és la implementació d'una taxa per reclamacions a les empreses, és a dir, les empreses, a partir de la reclamació que fa 100 en un any, han de pagar una taxa de 50 euros des de la primera. I, per tant, també això, diguem-ne, primera, fa que els consumidors en general, amb càrrec als seus impostos, no hagin de pagar la mala praxis de les empreses, i de l'altra també els ajuda a ser més diligents en la resolució des dels seus propis serveis de reclamació. Per tant, les consultes pugen, les reclamacions baixen, en la mesura que han baixat les reclamacions també hi ha hagut una certa disminució de les mediacions, però en canvi la resolució de conflictes a través de laudes arbitrals s'ha incrementat substancialment. Per tant, aquest seria una mica el balanç. Sí que s'ha de tenir en compte una cosa que és molt important. És a dir, la gent, quan fa una reclamació davant de l'administració, ha de tenir en compte que la mediació i l'arbitratge són voluntaris i que, per tant, cal que l'empresa s'hi vulgui sotmetre.
Fem una cosa, en parlem ara, per acabar avui amb aquest tema que estem tractant aquí a l'hora del consumidor, la reclamació del consum, ja ens ho avançava el senyor Recasens, no? Les vies de solucionar conflictes, tot i que n'hem parlat en més d'una ocasió, va, intentem recordar-ho, no? Novament, quines són les vies que ofereixen als organismes públics de consum per trobar solucions entre l'empresa i el professional implicat?
Doncs quan arriba una reclamació, el primer que es fa és intentar una mediació, posar d'acord les dues parts.
Voluntàriament.
I en el cas de que la mediació no prosperi, queda el recurs a l'arbitratge. Però llavors, perquè hi hagi arbitratge, és a dir, resolució amb valor amb el mateix efecte que tindria una resolució judicial, però per un sistema arbitral de resolució ràpida i gratuïta de conflictes que posa a l'abast l'administració de consum, això cal que l'empresa s'hi vulgui sotmetre. I, per tant, i evidentment que ho vulgui el consumidor, però que l'empresa s'hi vulgui sotmetre, ja perquè hi està sotmesa prèviament i amb caràcter general, ja perquè se li ofereixi, i en aquell cas concret, s'hi subjecti. Tingui en compte que de les reclamacions que entren en els serveis públics de consum, gairebé el 70% es resolen per la via de la mediació o de l'arbitratge. Per tant, malgrat ser una via voluntària de resolució de conflictes, el percentatge d'utilitat i de satisfacció és important.
Uh-huh. Hem de recordar que tant la mediació com l'arbitratge són sistemes gratuïts i voluntaris.
Gratuïts i voluntaris, que... sí. No? Que l'administració de la Generalitat i també els serveis públics de consum comarcals amb el suport de la Generalitat i municipals posen a l'abast dels ciutadans consumidors. Sí.
Clar, l'última via, la darrera via que ens quedaria seria la via judicial, no?
Sí, la via judicial sí, llevat de que s'hagi optat per la, diguem-ne, voluntàriament per la via de l'arbitratge, perquè llavors, diguem-ne, quan s'opta per la via de l'arbitratge, diguem-ne, aquesta substitueix la via judicial. Però si una reclamació no és atesa i no és atesa ni per l'empresa, ni en la via de la mediació, ni hi ha arbitratge, ni hi ha subjecció a l'arbitratge, llavors el recurs que queda en el ciutadà és anar a la via judicial. També per anar a la via judicial, sobretot en determinats casos de gran rellevància, pot comptar amb el suport de les associacions de consumidors, que bona part d'elles tenen estructura, mitjans i personal qualificats.
Senyor Recasens, tots els temes estan subjectes a resoldre's per la mediació o bé l'arbitratge?
Tots els temes, tots els litigis entre particulars en què es dirimeix una pretensió són, en matèria de consum, són susceptibles de ser dirimits per aquesta via. Home, hi ha aspectes, però això no només en matèria de consum, sinó en tots els aspectes que són aquells aspectes de dret necessari. Mm. És a dir, quan el que no es poden fer en cap cas és pactes contra la llei, no, diguem-ne, i això per això serveix per consum i per, és a dir, hi ha aquells drets que la legislació atribueix als consumidors de manera irrenunciable, no són renunciables ni negociables.
I ja per acabar, una pregunta més. En el cas de les queixes, de les reclamacions i de les denúncies, quins són els temes de consum que la gent més us consulta?
Bueno, el major objecte de reclamacions amb números absoluts. Mm-hmm. Evidentment, són les empreses de telefonia i internet.
Que aquests tenen
també els serveis d'abastiment d'electricitat, gas i aigua. Però també s'ha de tenir en compte que això és amb números absoluts. I llavors tu ensenyes un gràfic de barres i dius, quina passada! Però a l'hora de la veritat això no vol dir que siguin especialment conflictives, perquè això s'ha de valorar en funció del número de contractes que tenen. I, per tant, diguem-ne, les grans empreses de telefonia tenen una enorme quantitat de contractes, i en funció del número de contractes que tenen, si posessis al costat el nombre de reclamacions que reben, doncs es veuria que el percentatge no és un percentatge molt gran.
Mm-hmm. Doncs bé, ens ha recordat molt bé, ens ha quedat ben clar quines són les vies, no?, que podem disposar els consumidors i consumidores si tenim algun problema de consum. Però abans de marxar, per més informació, si algú diu, mira, és que aquest tema m'interessa i vull recordar el que ens ha explicat el senyor Recasens, podeu fer un cop d'ull a consum.gencat.cat,
el web de l'agència,
que és la vostra web, ara sí, ja fa patxoca, ja abans ja en feia, no?, però ara amb aquestes millores que ens comentava el senyor Recasens, també a la pàgina de Facebook de l'Agència Catalana del Consum, que entenc que allà també es van posant al dia totes les novetats.
Coses d'interès pel consumidor, sí.
A Twitter, @consumcat, que també doncs és una altra via per poder-nos informar. I atenció, aquesta aplicació, que és que jo no em cansaré mai de dir-vos-ho, els dispositius mòbils, InfoConsum. Uh-huh. És que és un luxe, perquè tu realment, si tens un problema relacionat amb el consum, entres a aquesta aplicació d'InfoConsum. Uh-huh. I allà és que pots fer fins i tot, no?, la queixa.
Sí, es pot fer la queixa
directament,
des
senyor Recasens.
En el mateix moment, sí.
I ho pots disposar des de qualsevol telèfon mòbil, tant si ets d'Android com d'iOS, qualsevol smartphone. Últim consell que donaria als nostres oients, senyor Recasens, davant d'una situació en què ens podem trobar, doncs, que volem reclamar, què ens recomanaria? Quins serien, doncs...
Home, jo crec que el primer que cal fer, jo crec que el primer que cal fer és informar-se. És informar-se de quins drets tens en aquesta situació, perquè la majoria de la gent no ho sap. És a dir, i per tant, en funció d'aquest coneixement dels drets que tens o deixes de tenir i què pots o no pots esperar, llavors prendre la decisió de què fas, no? I jo crec que el primer és
consultar-nos, i per això teniu a la vostra disposició, recordeu sempre, l'Agència Catalana del Consum, Josep Maria Requesens, subdirector d'aquesta agència. Moltíssimes gràcies.
Doncs, com sempre, un plaer ser a Ràdio Estel.
Un plaer, que hagués estat amb nosaltres, doncs recordar-nos això, el que hem de fer com a consumidors i consumidores, els nostres drets per la reclamació de consum. Recorda que aquest espai de l'Hora del Consumidor el pots recordar a Ràdio La Carta, i si no, el que pots fer és tornar-nos a escoltar d'aquí 15 dies a les 10 del matí aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Vinga, doncs nosaltres ja anem fent camí cap a 11:15 i tornen, recorda, els companys de la Fórmula Lesan, i a les 11 més música a la Fórmula Estel. També t'hi espero.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismaén. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaén. Ràdio Estel i Carme Soler Vendrell us conviden a la inauguració de l'exposició Per què? Carme Soler Vendrell, que tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona el proper dijous 19 d'abril a les 7 de la tarda. Il·lustracions, pintures, dibuixos i contes, tot pel món dels infants i la família. I sou tots convidats. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. A Laboratori Ismaén recomanem sempre una alimentació saludable, però de vegades la falta d'activitat física o l'excés d'exercici fan que haguem d'ajudar la nostra dieta amb nutrients específics. Els complements alimentaris de Laboratori Ismaén t'ajuden a tractar dolències i cobrir aquestes petites mancances. Però no tots tenen la mateixa qualitat. A Laboratori Ismaén portem 20 anys cuidant els nostres processos i productes naturals perquè tu puguis cuidar de tu. Perquè la salut i el benestar han de ser sempre de qualitat. Troba'ns a herbolaris i parafarmàcies.
La tele a la ràdio.
Dos quarts d'onze, continuem aquí a Ràdio Estel, a Fórmula Lesan, amb la secció de la tele a la ràdio, amb el Sergi San Pedro, que el tenim aquí a l'estudi.
Molt bon dia a tots, comencem amb les audiències, perquè, bueno, ahir van donar Supervivientes, i ja sabeu que Supervivientes se lo lleva todo.
Sí.
En Tierra de Nadie va fer un 25,3% i va marcar màxim amb l'evacuació, ja es veu que hi ha moltes tormentes, el clima està molt malament per allà, i se llevaron a todos los concursantes para ponernos a salvo. I la sèrie d'Antena 3 Cuerpo d'Elite puja un 14,1%. Millora mig punt respecte a la setmana anterior. I això són les audiències destacables.
Què més tenim de la tele?
Doncs vam, anem a l'Hormiguero, perquè ahir van al cantant Serrat, i va parlem ara en un to poètic una mica.
Vale.
I jo us pregunto, si poguéssiu anar al passat, a on aniríeu? Què faríeu? Que pregunta,
Una pregunta.
Pues...
¿No lo habéis pensado nunca?
Sí. De hecho, lo pensaba el otro día.
Casualmente.
Sí, bueno, iría...
¿Y a un concierto?
Le diría que no se fuera con él.
¿Qué?
Iría al pasado, la buscaría y le diría que no se fuera con él.
Ay, mira,
¡ay, qué bonito!
¡Ay, qué bonito! Bueno, pues después de esto...
¡Qué romántico!
Ya, el resto ya...
David decía por ahí que se iría a un concierto.
¡Qué romántico, Edu! ¡Claro!
No, yo... A un concierto, pero a mejor evitaría ese concierto.
¿Ricky Martin?
No, a lo mejor me iba a... Cuando murió Paquirri,
sí.
A lo mejor le diría, no, ¿sabes? O le diría a no sé, algo. A Isabel le diría, no lo hagas.
Ay, qué no buen pan. Bueno. Hoy están súper buenos todos.
Todo esto venía porque Serrat, bueno, Pablo Motos le preguntó qué haría si pudiera ir al pasado y esto fue lo que contestó.
Si pudieras viajar en el tiempo durante un minuto y darle un consejo a ese chaval para caminar por la vida...
Si pudiera viajar en el tiempo y un minuto, siempre he pensado que lo que más me gustaría es ver a mi padre. ¿O qué más? Pero luego, cuando pienso un poco más, me quedaría tan mal, tan tocado, es decir, perder de nuevo tantas cosas, no estoy dispuesto...
No estaría dispuesto al final porque le dejaría peor de lo que está.
Claro.
Es que es complicado, ¿eh?
Es que sería como un shock, ¿no? Volver al pasado y poder arreglar algo o ver a alguien o cualquier esta cosa, claro, es normal. Bertín, no sé si volvería atrás.
Sí, mucho, sí, volvería.
¿Volvería al primer, la primera vez que probó el vino?
La igual. Primera botella que abrí.
La primera.
Claro, macho. Eso fue emocionante.
La primera.
¿Qué era, de tinto?
Sí, era tinto no, sí, ¿no? Normal, clásico.
¿Qué mes te anima la tele?
Pues mira, para ir abriendo boca, hoy irán Factor X, volvemos, ¿sí?, con Factor X.
Sí.
Y he traído un corte que no nos dio tiempo el lunes de ponerlo, de, uh-huh, de un rap que hicieron dos chicos que sobre el maltrato a la mujer, que bueno, que fue muy alabado en redes sociales por el, uh-huh, jurado de todo el mundo, y vamos a escuchar un trocito.
Vale.
Para ir abriendo boca.
A todas esas chicas que han sido maltratadas, les mando mucha fuerza a aguantar que todo acaba.
Igualdad de género,
privamos al maltrato.
Hombres contra mujeres,
no queremos este caso.
Somos algo distinto,
somos seres humanos.
Aniquilamos el miedo,
hemos venido a cambiarlo.
Pasaron unos días, Marta sufría, lloraba angustiada,
cicatrizando sus heridas.
Ya que estamos en Telecinco, aquí hay una iniciativa maravillosa que es 12 meses, en la que se recoge cada mes una causa. A mí me encantaría que, igual que se hizo con la canción del el Langui sobre el bullying, se hiciese con vuestra canción una acción solidaria.
Gracias.
Para y en contra de esos desgraciados y malnacidos que maltratan a las mujeres.
Doncs molt, molt interessant.
Yo tengo unas ganas ya de verlo esta noche, lo que os aviso.
¿Eso es una promo?
No, esto es un...
Ah, de
esto
la otra día.
Sí, la
audición
vale. De otro día. Hoy va a ir una chica que dice Laura Pausini que le recuerda mucho a ella cuando empezó, que recordamos que Laura Pausini empezó en el mundo de la música porque salió de un concurso así muy pequeñito de San Remo, uh-huh, de allí de Italia. Y también recordaros que esta noche emite el concierto de Operación Triunfo en La 1.
Ah, muy bien.
Así que vosotros lo sabréis, lo que veis.
Yo veré Factor X, la verdad.
Yo veré el concierto de OT... Pero recordarte que San Remo es el festival más importante de Italia.
Ah, pues yo pensaba que era pequeñito.
Y de ahí se elige quién va a Eurovisión.
Así no lo sabía.
Italia, sí. Bueno, sí, ha sido el festival de San Remo, una cosa, es como aquí era antiguamente el festival de...
Benidorm, ¿no?
De Benidorm. Y bueno, allí en toda la vida ha sido el festival de San Remo italiano. Y sí han salido grandes artistas de ese festival.
¿Alguna cosa más que ha destacado la tele de ahí?
Bueno, no, tengo una exclusiva así para los próximos meses, porque ¿sí? Ya se han confirmado dos de los concursantes que participarán en la nueva edición de MasterChef Celebrity.
¿Ah, sí?
Y el primero es Mario Vaquerizo.
Que va a dar muchísimo juego, seguro. Mario es naturalidad.
Estoy deseándolo ver porque creo que será la Bibi de esta edición.
Mario entre fogones, tiene que ser.
Y luego aparte tenemos, otro que tampoco es muy, pues muy bien. Es el torero Óscar Igares.
Sí, un clásico de este tipo de programas.
Sí, sí. Uh-huh. Un torero y un...
Pero Mario Vaquerizo no sé yo si sabrá hacer algo.
Mientras haya cerveza.
Óscar Igares que vive en Tarifa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Óscar Igares.
¿Cuánto cobra?
¿Cuánto cobra por qué?
No, por la tarifa.
No, vive en Tarifa, ¿eh? Yo lo veo mucho, aún cuando voy por allí.
Sí, y Bertín no lo podíamos meter en la cocina, ¿eh?
No, macho,
estaría
no,
dándole de beber a todo
aparte
mundo.
Que tinería, yo creo que el vino
si me enseñan a encender la vitro igual
no, o sea, yo aquí no estoy deseando ver MasterChef Celebrity es a Tamara Falcó, es que yo de verdad no lo digo, es que de verdad me haría mucha gracia.
Sería que yo hiciera ahí
Pero si cuando estuvo con Bertín no sabía ni pelar patatas.
Pues por eso mismo.
¿Para qué cocina Bertín? ¿Para qué cocina Bertín?
La veo haciendo esta madre.
Yo pelé las patatas y estuvieron buenísimas. No pude mandaros para que las probarais.
Dijo que usted solo cocinaba sándwiches.
Sí, eso sí, los hago, vamos, que te chupa los dedos.
Lechuga, tomate y pavo.
Sí, lechuga, tomate y pavo. Y le echo un poquito de, como de...
¿De qué?
De aceite para que no se pegue el pavo.
Ah, vale,
porque
vale.
Porque tomate no, ¿no?
Tomate
el pan,
no.
Tomate no me gusta en el sándwich.
Vale, vale.
Molt bé, home, on podien a Tamara a fer la compra de Saca Pravo i participar en el concurs que ens proposa el David cada setmana. David...
Sí.
Sí. Què tenim aquesta setmana?
Com sabeu, Capravo regala una cistella amb productes Silete, Belle i Sania i et fem una pregunta que has de respondre a radioestel.cat, a l'apartat de promocions de la nostra web. Aquesta setmana la pregunta és la següent. A quina ciutat italiana està dedicat al taller de chef Capravo d'aquesta setmana? Repeteixo, a quina ciutat italiana està dedicat al taller de chef Capravo d'aquesta setmana i no és San Remo, en aquest cas.
Sí.
Recorda que entrant a la web de Capravo, www.capravo.com, trobaràs moltes pistes.
Molt bé. Doncs ja ho saben, si volen guanyar la cistella de Capravo, el David cada dia ens porta aquest concurs tan bo. Ara anem amb Savis Consells i tornem amb Mercat de Gadgets.
A Institut d'Odontologia Integral Barcelona, Clínica Doctors Padullers, portem més de 25 anys cuidant la teva salut bucodental. Disposem de mitjans i recursos tecnològics d'última generació, però el més important, comptem amb un equip de grans professionals que abasten totes les especialitats per oferir-te un servei integral. Amb un tracte personalitzat podràs finançar el teu tractament. T'esperem a Rosselló 216, cantonada Rambla, Catalunya. La nostra web, ioib.es. Telèfon 93 496 1869. 93 496 1869. IOIB, la clínica del somriure sa.
Quan deixa de parlar i besa'm, es transforma en deixa de besar-me i parlem. Català Reynon Advocats. En cas de divorci, si tens un problema, truca'ns al 93 201 5727 i trobarem la millor solució. I també en cas de reclamacions, desnonaments, acomiadaments. 93 201 5727. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Si tienes dolor articular de cuello, rodillas, piernas, espalda, fatiga, entumecimiento corporal, pásate a lo natural con Curamento, tanto para dolor crónico como agudo.
Curamento son cápsulas de laboratorios Loeor, con registro sanitario europeo, a base de plantas medicinales que eliminan el dolor, la inflamación, regeneración y lubrican las articulaciones de triple acción.
Con cúrcuma
es antiinflamatoria, artrosis, depresión e insomnio.
Con Arpagofito,
analgésico, artritis, hinchazón y dolor de cabeza.
Y la ortiga verde
fortalece el sistema inmunológico. Anemia, estrés y mejora la circulación.
Pruébalo llamando al 93-249-2300. Es natural, no daña el estómago ni tiene efectos secundarios. Apto para todos, celíacos, deportistas, diabéticos. Curamento elimina de forma natural el dolor muscular y de huesos. Lo vas a recibir sin ningún gasto de envío. Llamando al 93-249-2300.
Y hoy plan ahorro, comprando un tratamiento completo, una caja más de regalo. Y las 20 llamadas más rápidas, el té de triple acción de hierbas medicinales. Es también gratis.
Despídete del dolor en el 93-249-2300.
Mercat de gadgets.
Continuem a Fórmula Lesana amb el Mercat de Gadgets, aquesta secció on el Sergi San Pedro i la Kira ens porten objectes i hem, bueno, d'esbrinar el preu i si els comprem o no.
Bueno, hoy es un especial de gadgets para el coche. Hoy en día hacen inventos para todo y claro, en los coches, pues como estamos una cantidad indecente de tiempo, pues
digo, el super, vamos a buscar. No sé si tiene coche.
Sí, yo tengo coche.
Bueno, pues esté atento a ver...
Sí, estoy muy atento.
También te puede servir para el tiempo en el que llevas a los concursantes de la casa al plató, o sea que...
Wow.
Fantástico.
Estaré atento,
Bueno, pues estate atento. Vamos
Fernando
con la
Alonso
primera.
También puede estar atento porque igual a alguno le sirve para el próximo...
Es verdad, para mi fórmula. Así que...
porque vosotros sí que pasáis tiempo en
claro,
el coche.
Claro, ahí estaremos en las 57 vueltas que duran los circuitos, cuidado con Fernando.
Entre los entrenamientos y las carreras, pasamos mucho tiempo, así que estaré también pendiente a lo que dices.
Aunque últimamente no entra ni en la Q3.
¿No se te hace eterno estar tanto rato dentro del coche?
Pues la verdad es que sí, menos mal que me pongo vuestros programas, los enlaces.
Buen hilado, bueno.
Y lo voy escuchando.
De hecho, tengo un WhatsApp de Albert pidiendo enlace ya.
Bueno, vamos con el primero.
Venga, el primer gache.
El primero es una cafetera portátil. ¿Os habéis montado alguna vez en el coche en un largo viaje y os han entrado ganas de tomar café en medio de la nada?
Pues sí.
Pues
sí.
Ahora ya te puedes hacer tu propio café.
Y
todos estos gadgets se enchufan en el clave del mechero.
Muy bien.
O sea que...
¿Y esto es una cafetera o un termo?
Esto es una cafetera rollo con cápsulas.
Ah, vale.
Primero decirme si lo compraréis y luego vamos a esfrinar el precio.
Pues yo sí, ¿eh?
Yo también.
Pero que no solo de viajes, te sirve para el camping o para... Sí, sí.
¿Es hombre, verdad? Pero a ver, esto se enchufa en la clavija del mechero.
Pero eso puedes enchufar en el camping.
Sí, el Fórmula tiene mechero también, así que lo puedo.
Vosotros
sí, pero si estás de camping, en teoría tienes un habitáculo o algo donde puedes tener fuego... Esto va más enfocado, yo creo, sí, a un viaje para llevarlo ahí, pam.
Sí,
¿no?
Sí,
un viaje de 6-7 horas.
Como un DVD portátil, sí, igual.
Cuando te vas al pueblo.
Sí, bueno, pero si no te quieres gastar en dos.
El problema que tengo yo es que el tractor no tiene mesero.
Ah, ¿no?
Ahí, claro, entonces ya...
tú sabes que a mí me gusta ir por ahí por ambiciones con esto.
Entonces, Jesulín, los gadgets de hoy igual no...
Oye, pero tú, Jesulín, tienes un descapotable.
Sí, yo tengo un descapotable, pero para moverme yo por ambiciones no voy a cogerlo. David, que esto chupa mucha gasolina.
Digo que el tractor es un descapotable también. O sea que...
Sí, bueno, eso lo ponemos nosotros en un momento. Mi padre lo hace.
Aunque muchas veces la excusa de parar y tomarte un descanso después de estar mucho rato conduciendo es el tomarte un café, pero bueno, esto va bien. Depende de dónde vayas, pues te lo puedes hacer en el coche.
¿A cuánto está esto, niño?
Yo lo compraría. Yo creo que estará sobre los 50 euros.
Vale. Os aviso que es carillo, ¿eh?
Sí, yo lo compraría también y creo que está sobre los 300, 400.
Ostras,
estamos los 300 y lo comprarías, Kira.
Sí, es que sí. Es una inversión a largo plazo.
No te creo.
Pero
la
no para mí.
Tiene pasa.
No, porque mi padre pasa muchas horas en el coche.
Vale, vale.
Ah, bueno.
Los camioneros también le serviría.
Claro.
Yo pagaría 150.
Ey, yo creo que esto vale unos 60 euros.
Pues mira, el precio justo son 235.
¿Ves? ¡Ostras!
Te lo he dicho
caro,
yo.
Es caro.
Sí.
Es caro, pero en realidad es como una cafetera que cuesta más o menos por ahí, ¿eh?
No,
sí.
Una
y es una inversión.
Es una cafetera, o sea, de cápsulas, pero para el coche.
Bueno,
pensad en lo que os gastáis cuando vais conduciendo. Tú que pasas mucho tiempo en el volante, Edu.
Sí,
lo
volante,
que te gastas parando en los sitios.
Sí. De todas formas...
Tú te pones el cinturón, ¿no?
Yo, sí.
Y proteges tu vida.
Claro.
Pasas mucho tiempo en el volante, Edu.
Sí. Me quedo ahí repingado. Sí, hombre, está bien. Lo que pasa es que tampoco soy yo muy de beber café porque no me pone muy nervioso.
¿Y qué haces para mantenerte despierto?
Pues me pongo a cantar o tal, pero no suelo tomar mucho café. Pero depende, si es un viaje de más de 5 horas, igual sí. Igual sí, pero sí que me la compraría.
Sí, vale, sí, os aviso que este es el gadget más caro de hoy, ¿eh? Los otros no son tan caros.
Vale.
Este
vale.
A
ver, me ha gustado, pero la verdad es que esperaba un poquito menos costoso.
Porque usted en el confesionario tiene mechero.
Sí, sí, yo tengo allí un mechero para enchufarlo.
Porque si no, claro, hoy en día igual, si hay USB, igual se podría.
También se puede, pero no, sí, sí, tenemos allí una clavija. Tenemos clavija para
¿sí,
todo,
¿no?
Sí, sí.
Mes gadgets.
Hasta para conectar a Darth Vader, sí.
Pues mira, el siguiente también es de bebidas, pero en este caso nos centramos en bebés, en recién nacidos.
¿Sí?
Es un calientabiberón, es portátil para el coche, que yo creo que es una muy buena... idea,
sí.
Muy
nos
buen gadget,
¿no? Aquí,
aunque bueno,
todos,
aquí
vamos.
En el equipo que
ya,
equipa,
pero
nadie tiene hijos,
vosotros,
¿no?
Pensar que si tuvierais hijos, si habéis tenido sobrinos, si habéis
yo
tenido
no lo
primos.
Compro.
¿No?
No, para
o sea,
que...
compras los 300 euros del café y no compras...
Porque es para mi padre, pero ya no hay bebés en mi casa.
No sé si...
Tú imagínate que tienes hijos, ¿vale? Es en un viaje largo, un caliente de biberones, ¿no?
Para regalar, ¿no?
Para regalar. Cuando dices para regalar es que es el típico regalo cutre que tú no quieres, que venga, para otro.
A mí me gusta, ¿eh?
Sí, además sí. Messi, por ejemplo, que ha sido padre sí. ahora y que los otros hijos también son sí, pequeños. Igual a usted le iría bien.
Sí, se me iría, la verdad que sería de gran utilidad. Sí, a ver lo que cuesta y según cueste lo compro.
Claro, pues bueno. No sabemos, a ver, le preguntamos. Ver.
Venga, el precio justo, así. Edu, no mires el precio que te
no,
he visto.
Ah, no, el calientabiberones, es que claro, antes he dicho 50 euros y eran 200 y pico, pues no sé, 150.
Son baratos.
Sí. Yo digo 15.
Yo digo 50.
¿Edu, qué has dicho?
No, pues no sé, 30.
Vale, ¿Miguel?
Yo 40.
Pues el precio justo se lo lleva Edu porque vale 35.
¡Ostras!
Guapo, pues muy caro que es.
¿Muy caro? ¿En serio? Para que el bebé no dé el coñazo con que tiene ese...
Mira, el bebé siempre va a estar llorando, ¿eh?
Que no llore.
Se nota que aquí expertos en bebés no somos.
No.
Bueno, vamos al último que... Bueno, este me da pena que no esté al ver porque este ya sé que lo compraría seguro.
Estaba pensando una cosa, te puedes comprar la cafetera y luego el calientabiberones para... Pues si te quieres hacer un café con leche. Porque igual, ¿no?
Pero en la cafetera no te viene la opción del café con leche.
Sí, pero si te gusta más...
Comprar mezclado. Por comprar, ¿no?
Claro, leche, ¿te refieres? Claro.
He probado las cápsulas de café con leche y me gusta más el café por un lado y la leche por otro.
¿Te gusta menos cargado?
Claro, por ejemplo. Sí. Bueno, sí. ¿Tenemos más gadgets?
Sí, vamos al último, que decía que me da pena que no está el libro porque yo creo que este lo compraría seguro. Es una funda que se calienta, se pone una funda en el asiento y se calienta el asiento.
Ah, eso está bien, para el invierno.
Por eso, cuando hace mucho frío.
Sí.
Para el coche.
Hombre, Albert dice que pone la calefacción, ¿no? Que parece una sauna, pues esto igual le iría bien.
Pero es como una esterilla, ¿no?
Sí, incluso te lo podrías meter en la cama igual, ¿no?
Esto me gusta mucho, ¿eh?
Yo creo que esto unos 70 o 60-70 euros.
Ajá.
Más o menos.
No, ya os digo yo que es más barato. Pensar que es una funda, tampoco es algo muy exagerado. Vamos,
pues sigo apostando por los 30.
Pues yo pues unos 20 euros.
¿Y Miguel qué 30. Dice?
Pues 25 por poner algo.
Pues mira, se lleva el precio justo David, porque justamente vale 20 euros. Y yo creo que este es el gadget más útil que he traído hoy. Yo sé que me compraría seguro.
¿Algún gadget más que tengamos?
No, por hoy ya está. El especial para coches lo hemos dejado aquí.
Hay que llevar pues, un coche aparte para llevar todo esto, parece a mí, ¿eh?
Sí, bueno. Si no, también, pues, para viajes cortos, por ejemplo, si vas a la sidrería Guernica, en el Portbalís de San Andreu de Llavaneras, pues no te haría falta todo esto porque allí tienen de todo. Además, ara amb una nova barrica perquè els clients es puguin servir directament la sidra a la terrassa. I veuràs la nostra vitrina amb l'exposició dels nostres xuletons que després cuinen a la brasa. Recordeu que tenen el menú diari al migdia per 14,90. Podràs tastar la paella marinera, la fideuà, els peixos i les millors brases. Regala't el menú de sidreria per a dues persones, pinxo de benvinguda amb xurissets a la sidra, truita de bacallà arrebossat amb pebrot de Guernica i xuletón d'un quilo a la brasa amb patates. Aquest menú és per dues persones i només val 48 euros. I al cap de setmana doncs, teniu el menú especial per 22,90, on també teniu primer, segon plat, postres i la beguda. Podràs desconnectar ja el Portbalís, que s'està molt bé, a la terrasseta, amb el mar, i el telèfon per contactar amb el Guernica és el 93 792 9600, o la pàgina web sidreriaguernica.com. També els podreu trobar al Facebook Sidreria Guernica. I aquí sempre recomanem, perquè hem anat i la veritat que es menja molt bé, i quan Albert parla de la paella i dels seus plats, la veritat és que té molta raó. Anem ara amb una cançó de Justin Bieber i tornem de seguida amb els truquis del Sergi San Pedro. Pajares, usted un dia tiene que venir, al Guernica.
Yo tengo que ir a Guernica. Habláis tan bien que se me hace la boca agua.
Hacerse una foto buenísimo. Hacerse una foto con la Conchi y Emilio, que además Emilio es muy del Atleti de Bilbao y tiene la barra llena de fotos, de bufandas y de todo.
Yo lo puedo decir, ¿no? Que voy bueno, allí bastante y...
Usted Salinas tiene el bono.
Vamos, el bono es que me encanta, ¿no?
Sí. Bueno, escuchamos una música y luego, venga, y luego no, nos cuenta Salinas.
Vamos, venga. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by
once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, a second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm not just trying to get you back on me.
I després d'aquesta cançó de Justin Bieber, ens atem els darrers 5 minuts a programar amb els truquis, sempre molt adients, del Sergi San Pedro.
Venga, hoy os traigo cómo pelar naranjas. Me explicaron un truqui y dije, pues mira, yo no sabía este truqui, lo voy a contar, porque igual hay gente que lo sabe, pero yo, por ejemplo, no lo sabía. Pues y es muy fácil. Tenéis que cortar, tenéis que hacer una rodaja, o sea, partir la parte de arriba y la parte de abajo. O sea, cortar, ¿vale? La naranja.
Los hemisferios.
Sí, los hemisferios, gracias, Edu. Muy poquito. Entonces marcamos con el cuchillo como si fuera una cruz en toda la naranja. Sí. Vale. Y luego es muy fácil de pelar con las manos ya.
Ah,
ya
yo está. La pelo así.
Yo es que no tenía ni idea.
Ah, pues mi madre me enseñó así de pequeño y la pelamos así en casa.
Se arriba y abajo y se va a hacer una marca y después la vas arrancando.
Claro, sí. Como si fueran gajos. Bueno, los gajos de la naranja.
Tengo que decir que este truqui me lo comentó nuestro compañero Borja de María.
¿Ah?
Borja, ya
muy
lo sabes.
Sí, que se me va fer-me així la taronja.
Es que me lo explicó y me quedé flipando porque digo, es que es muy fácil y yo no lo había hecho nunca en mi vida, ¿sí?
Claro. Yo no lo voy a hacer, lo voy a probar hoy, va. Hoy que tenemos naranjas de postre.
Porque a mí yo lo que hago siempre es hincar el diente y luego te queda el amargor en la boca y me da mucho asco.
Mira, ya sabe lo que tiene de postre.
Sí.
Y él se ríe porque seguro que le hacía como yo.
Yo siempre estoy pensando en la comida.
¿Qué me truquis tenim?
Venga, ¿cómo limpiar cristales muy sucios?
Ah, mira.
Estos son con cosas raras, random, ya os aviso, pero funciona y eficaz.
Sí, porque el otro día me di cuenta que hace igual 6 meses que no limpio las puertas del balcón de mi casa.
Uy.
Bueno, lo que aquí se sabe. Igual tienes que dedicar el sábado o el domingo a limpiar.
Sí,
un poquito,
sí,
¿eh?
Fue como, claro, estos días que ha llovido tanto, se ve que ha salpicado y entonces aún se nota más. Y el otro día estaba así mirando y pensé, pues tendría que limpiar esto.
Vaya, tendría, pero claro. Eso está muy bien aquí, ¿no? Antes, a ver, vamos a seguir comiendo,
sí, porque
palomitas.
Cualquier día viene alguien de visita y claro...
Porque antes veía en la calle, ¿no?
Va a venir bien este truqui porque yo tengo las gafas siempre sucias.
Claro.
No, para las gafas tengo otro. Ahora es para los cristales grandes.
Vale.
Necesitamos, vale, apuntar porque necesitamos varias cosas. Ver, necesitamos una cebolla.
¿Una cebolla?
Sí, sí.
Ya empiezas
pues
mal.
Ya
con,
mal
el,
sí.
Con el olor que hace eso ya me los
confiar
quedo
en mí, confiar en mí. Yo a cuando ver. Se he defraudado, nunca.
No,
a veces, pero no. Una cebolla, agua tibia, vinagre y papel de periódico.
Eso hace un tute de olor.
Eso es una ensalada.
Ya sé. Yo os he dicho un truqui para limpiar los cristales. Luego no quita que huelan bien pues, o mal. Cebolla, eso es otra cosa.
Cebolla,
agua tibia, vinagre y papel de periódico.
Va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Y hace una escalivada de lujo.
¿Qué bueno. dice, JJ?
No, digo, soy Arguiñano. Digo que el periódico tiene que ser deportivo o da igual.
Da igual, mientras... Vale. Da igual. El que más rabia te dé.
Mejor.
Entonces, a ver, os explico. Cogemos la cebolla y la partimos por la mitad.
Ajá.
Entonces, la frotamos sobre la superficie de los cristales sucios.
Sí.
Y en un vaporizador colocamos el agua tibia con un chorro de vinagre. Un chorrito, muy poquito solo. No es todo vinagre, es un poquito. Entonces, pues rociamos sobre la superficie del cristal que hemos puesto antes la cebolla y lo retiramos con una bola de papel de periódico. Y eso hace que los cristales estén mucho más limpios.
Y tampoco
le da tanto, ¿vale?
Yo siempre he escuchado, pasa que está, claro, que para limpiar los cristales lo mejor era papel de periódico.
Sí,
no,
eso sí
lo de la cebolla y eso es un añadido, pero de hecho yo limpio los cristales del coche a veces con papel de periódico.
Pues
y
ahora...
llevo papel de periódico siempre en el coche por si llueve o cualquier cosa.
Pues ahora tendrás que usar vinagre y cebolla también.
Y para las botas de fútbol, Edu, también.
También.
Se
bueno, es que...
Cuando se mojan y tal.
Como siempre juega en pabellón, poco...
Ah, vale, vale.
Pues... Y está limpiando los cristales y te caen unos lagrimones
sí.
con la cebolla.
No,
es que, Miguel, siempre ha sido de fútbol sala, no...
Ah, amigo.
El otro se corre demasiado.
El fútbol 11 es que muchas veces cuando se...
Ah, bueno, claro, eso sí.
Cuando las botas se empapan de agua y
claro.
eso, el papel de periódico Absorbe. Se lo mete dentro y es mano de santo, ¿eh?
Claro.
Y mira, voy a ser generoso porque esta mañana me preguntabais...
50 segundos.
Me preguntabais un truqui para limpiar las gafas de ver, ¿no?
Sí.
Yo como lo tengo, pues
sí,
mira, he buscado...
Peñafiel.
Y solo necesitamos una gotita de vinagre. Con una gotita de vinagre le limpias
vinagre.
Las gafas y luego con un trapo limpio lo vuelves a pasar y se quitan los reflejos.
Y así Leticia se te quita del medio, Peñafiel.
Así se me quita del medio porque siempre que estoy viendo algo se mete en medio.
Molt bé, doncs fins aquí al programa d'avui de Fórmula de Sant. Moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat. Tornarem demà dijous a 9:45. Que tingueu un bon dia de dimecres i que disfruteu del sol. Fins demà, adeu.
Demà més i millor.
Ay, yo no sé si tengo que colgar ya o...
Pajares, sí, cuelgue.
Ah, vale, cuelgo.
Cuelgue que nos vamos al Guernica.
Vamos a la Guernica, venga.